Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Hem parlat alguna altra vegada de la important presència de l'aigua en els costums populars i les tradicions. Avui ens aturarem en el refranyer popular que té l'aigua com a gran protagonista moltíssimes vegades.
L'aigua i la tradició.
I ja que som en temps d'estiu, ens fixarem en algunes de les dites i refranys que són escaients per aquesta estació de l'any. Pel juliol, diu la dita, molt soroll i no plou. I és que són habituals el que se'n diuen pluges elèctriques, on els llamps i els trons en són els protagonistes, però moltes vegades poca aigua. I una altra que haurem de tenir present la setmana que ve. Si per Sant Jaume plou, abans de 8 dies pedrega. Ja ho sé, són dites populars i no tenen per què complir-se. Però també convindríeu amb mi que, molt sovint, el refranyer és savi i acaba per fer callar més d'un. Aquí en va una que tenen molt present els caçadors de bolets. Xàfecs d'agost, bolets en abundor. I com que el refranyer i el santoral van del bracet moltes vegades, atenció a aquest. Sant Bartomeu aboca l'aigua per tot arreu. Així que estigueu atents el 24 d'agost, que és Sant Bartomeu. No sigui cas que us enxampi la pluja i no podreu dir que no us he avisat.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ganes de fer un viatge en el temps? Doncs del 23 al 30 de novembre, el Club Més Amics et portarà fins a Creta perquè t'endinsis en la cultura minoica. Visitarem els millors palaus i monestirs minoics, l'antiga ciutat de Rétimno, Fodele, Bressol del Greco, Chaia, Festos, Gortina i molt més. Del 23 al 30 de novembre, Creta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Àngels.
Sí, una setmana més, una vegada més, Àngels. Que si us semblava difícil, no? Així, sobre el paper, dius, mira, ara farem un programa i cada setmana, durant 20 minuts, parlarem amb un àngel. La gent diria, no m'hi veig en cor, potser que pleguem, no? Sobretot si un ho fa, intenta fer aquest exercici de veure, de prospecció, de dir, em veig en cor de fer-ho, i ho fa mirant els diaris, segur que no s'hi veu en cor. En canvi, nosaltres ens en sortim cada setmana, però mal m'està el dir-ho, de sobres. Vull dir que encara s'acaba temporada i encara els que ens quedaran al calaix. Els nostres àngels, evidentment, són els àngels que circulen pel món, que existeixen, per sort, tal com estan les coses. Són aquestes persones que es dediquen a ajudar altres persones. Que, dit així, sona una frase que tenim ja incorporada com un estereotip, però que cada vegada és més complicada de trobar i cada vegada és més necessària. En el cas d'avui, tenim la doctora Carme Pous, que és la presidenta de l'associació Ajuda'm, a qui saludem ara mateix.
Hola, bon
Carme,
dia.
Com va
bon
això?
Bon dia. Molt bé.
Sí?
Aquí estem a explicar-vos la nostra experiència.
Fantàstic, meravellós. Per si no quedés, per si quedés algun dubte, només has de veure el nom de l'associació. Es diu Ajuda'm.
Sí.
Més clar que això, impossible. I jo crec que, per desgràcia, un dels crits més extesos actualment a la societat i que cada dia s'incrementa el nombre de gent que el fa i que no troba resposta, i per sort hi esteu vosaltres. A qui us dediqueu amb més interès o d'una manera més focalitzada? Ajuda'm.
Doncs, mira, tal com tu has dit, Ajuda'm és un nom que ja indica això, Ajuda'm, sí. Per ajudar, però a més té un cognom afegit, i que és Predegent, Associació Predegent. Ajuda'm Predegent. I aquest cognom ve de l'agrupació de les paraules prevenció, dependència a la gent gran. Per què? Perquè és justament amb la franja de població que fa més de 10 anys nosaltres vam detectar que hi havia un problema de manca d'atenció i d'orientació a les persones que iniciaven aquest recorregut. Mm-hmm. Per tant, nosaltres ens hem focalitzat molt en persones grans, habitualment majors de 65 anys, evidentment. La nostra franja habitual són persones que poden superar els 75-80 anys i que són persones que han iniciat un recorregut de pèrdues de capacitats, principalment de tipus mm-hmm. cognitiu.
Un segment de població, per dir-ho en un terme que és molt administratiu, burocràtic, gairebé més garrifat al dir-lo, perquè són persones, un col·lectiu de gent que creix d'una manera espectacular. Jo no sé si us heu adonat, vull dir, això de vegades surt de passada als mitjans, malauradament, de vegades només és per omplir. Però és cert, vull dir, l'esperança de vida augmenta, cada vegada hi ha més gent gran, aquest segment de població creix d'una manera... Jo no, ara em tiraré a la piscina. No sé si exponencial o piramidal o com...
Però molt creix. Exponencial. De fet, exponencial. Les xifres diuen que el 2050 sí. la població s'haurà envellit el doble del que tenim ara. Per tant, les xifres són, evidentment, per tenir-les molt present i molt en compte.
I, malgrat aquesta xifra, que jo diria, segons com te la miris, és esgarrifós això que dius, això que acabes de dir ara, el 2050, és un horitzó no gaire llunyà, el que sembla detectar-se socialment és una mena de resposta que seria l'antiresposta, no? Que és la marginació del col·lectiu de la gent gran. Hem passat d'unes societats de patriarcals o matriarcals, també, en què la persona gran era qui acumulava la saviesa, qui es reverenciava i qui era el referent, a una societat que bandeja i expulsa pràcticament la gent gran o la fa servir d'una manera utilitària per tenir cura dels nens i anar-los a buscar a l'escola, no?
Sí, malauradament moltes vegades la imatge és aquesta, eh? O sigui, sí. És una persona gran que és molt activa i que és molt activa mentre té la capacitat i l'autonomia pròpia per poder mantenir aquesta activitat. Sí que és cert que en el moment que comença la davallada comencen els problemes per tota la xarxa social que l'envolta, però també moltes vegades per la pròpia persona, perquè és la pròpia persona la que de vegades manca informació o no troba el recurs o el lloc on anar a buscar aquesta informació o aquest recolzament. I una mica és amb la franja i amb la problemàtica que ens vam trobar nosaltres i que vam detectar en el nostre municipi, Santa Coloma de Gramenet, que és on uh-huh. principalment estem ubicats, però sí. que evidentment és una realitat que no és aliena a qualsevol altre lloc. Vull dir, les uh-huh. necessitats que tenim allà són extrapolables a qualsevol altre territori. Quina és una mica la gran dificultat d'aquest grup de persones amb el que nosaltres treballem? És un grup de persones que comença a tenir aquestes davallades, que comença a nivell funcional i a nivell cognitiu ja no és tan vàlid, ja no és una persona que dona confiança per anar a buscar el nen a l'escola, perquè igual es despista. És una persona que té dificultats per mantenir les seves activitats bàsiques a casa, com per exemple fer la compra o endreçar la seva vida diària perquè comença a tenir certes dificultats, però que si et creues amb ella pel carrer és una persona totalment autònoma i que sembla que encara sigui vàlida. Per tant, és una persona que queda com una mica en un racó de la societat, en una situació silent, perquè necessita ajuda però no sap on buscar-la, des de fora tampoc és prou visible, sembla que la reflexió des de casa o des de la societat és a la mare o al pare, sembla que està raro, sembla que li passa alguna cosa, sembla que ens vol fer la guitxa, no?, perquè hi ha coses, no podem estar tanta estona amb ells, i en canvi és que realment comença a haver una patologia, un problema, que amb els mesos o amb els anys doncs acabarà donant la cara. I malauradament, moltes vegades acaba donant la cara doncs amb una demència del tipus que sigui, o bé la malaltia d'Alzheimer, que és la més habitual. Clar, una mica la nostra reflexió és, passem d'estar bé a tenir una malaltia d'Alzheimer d'avui per demà? Evidentment no. Hi ha tot un procés que moltes vegades queda amagat i que és silent. I que quan les famílies o les persones volen anar a buscar un pont de recolzament, d'orientació o d'ajuda, no sempre és fàcil de trobar-lo perquè hem construït un sistema social que empodera molt a la persona gran sana, amb una quantitat d'activitats increïbles per anar a fer-se el seu itinerari d'envelliment saludable, i que es posa molts de recursos, que no entrarem en el detall de si arriben bé o arriben o estan ben distribuïts, però que posa molts recursos quan la persona ha entrat en una situació de dependència. Però aquest gran interval que queda entre ser activament saludable i ser una persona amb dependència deixa un forat que no està cobert per ningú i que moltes vegades ni tan sols és visible. Nosaltres vam començar a treballar amb aquest forat, amb aquest interval de població fa més de 10 anys, amb l'esperança de que amb els anys doncs, les coses canviarien, però sí que és cert que han passat 10 anys i la situació continua sent molt semblant. Continuem tenint un grup de població molt important que continua a ser silent o invisible i per la qual no tenim recursos adients per poder-los tractar.
És que, aviam, has dit moltíssimes coses molt interessants, temes en els que jo voldria entrar. Aviam, anem a pams. La primera que has dit, i que em sembla importantíssima, i l'has anat remarcant, és que us adreceu a un perfil de persona que, a més, és especialment difícil d'arribar-hi. Vull dir, estem parlant de persones d'edat amb un deteriorament cognitiu lleu, que, com tu has dit molt bé, a més, no passa d'avui per demà. Jo avui no estic fantàsticament bé i m'he apuntat a la marató de Nova York perquè sóc així de xulo. I demà estic, que no recordo si m'he posat les gotes dels ulls o no.
Exacte.
No passa això. Passa que és un deteriorament lleu i que passa en el temps. I quan ja es manifesta d'una manera en què tu comences a ser conscient que no saps si t'has pres la medicació, que t'has desorientat o no sé què, precisament el que has perdut són les facultats de buscar ajuda. No?
Exactament.
Aleshores, desemparament total. Com ho feu per arribar a aquestes persones? Hem d'entendre que us adreceu sobretot a qui hauria de fer el rol de cuidador per poder detectar i ajudar aquesta gent que està en aquesta mena d'interregne o d'espai, no espai, diguéssim, de no trobar-se precisament en lloc.
Bueno, amb la nostra experiència d'aquests anys i amb els anys que portem treballant, el que hem intentat és treballar una xarxa de recursos dintre del nostre territori per treballar justament en xarxa. Primer, per evitar perdre aquestes persones que quedin perdudes en el no-re i poder-les detectar amb més facilitat. I, en segon lloc, també per optimitzar recursos, perquè els recursos són limitats i, per tant, si treballem tots plegats, doncs és més fàcil que recursos els podem compartir, els podem combinar i recolzar-nos una amb els altres. Busquem aliances dintre del territori de totes aquelles entitats que poden treballar dintre del mateix sector que nosaltres o que tenen contacte amb la gent gran perquè és la nostra franja de població a la que entenem, i totes aquelles entitats, associacions, fundacions, com per exemple podria ser la Fundació Roca i Pi, totes les entitats del nostre municipi de Santa Coloma, a nivell d'administració, a nivells d'ambulatoris d'atenció primària, primària i al nivell especialitzat, de manera que quan la persona està diagnosticada o ha fet la primera seva consulta al seu metge de família dintre del municipi d'aquestes queixes de memòria i realment es detecta que aquestes queixes de memòria subjectives que diu la persona sí que es poden objectivar amb les visites de control, la persona s'envia, s'adreça cap a la nostra entitat doncs per presentar-li el programa que nosaltres fem d'estimulació cognitiva amb la idea d'iniciar un recorregut de prevenció i començar a treballar abans de que el problema hi vagi a més.
Començarem a treballar. D'entrada, la primera explicació, jo crec que més que necessària. Estem parlant que les vostres intervencions no contemplen intervencions farmacològiques.
No.
Em sembla que és molt important de dir-ho i de remarcar-ho, perquè ens situem en un àmbit molt concret. Però sí que se les ha de qualificar de teràpies. Explica'ns una mica què és el que feu. Que ja sé que ara mateix deus pensar per on començo i per on acabo, perquè realment a l'associació Ajuda'm fan moltes coses.
Fem moltes coses,
moltes.
Sí. Moltes, moltes coses.
Entreu al lloc web, us ho estic dient a vosaltres que ens escolteu. Entreu al lloc web, us encomaneu a Sant Google i feu associació Ajuda'm, i en seguida us sortirà, i us n'adonareu que fan moltíssimes coses, activitats, bé, de totes. Què és el que feu amb la gent que acolliu, que rebeu a la vostra associació amb aquests problemes concrets?
Bueno, el nostre programa, evidentment, més fort, que és l'atenció directa i personalitzada a la persona, és implementar el nostre programa d'activitats, el nostre programa Predegent, que tal com deia abans, la prevenció de dependència a la gent gran. En què consisteix el nostre programa? Doncs muntar un circuit d'estimulació cognitiva, però un circuit d'estimulació cognitiva en el que incorporarem eines diferents que no passen per la idea que moltes vegades té la gent gran quan va fer un taller de memòria de que hem de donar un paper i un llapis per fer fitxes per estimular la memòria. Llavors, justament aquest perfil és el que, o sigui, aquesta línia és la que no volem seguir, sinó que implementem activitats que fem servir eines diferents per aconseguir sempre com a resultat treballar la memòria. Que incorporem l'activitat física, evidentment el cos és una eina que treballant l'estimulació motora ens ajuda també a treballar la capacitat de retenció i de memòria. Per tant, estem treballant la memòria amb activitat física. Incorporem la musicoteràpia, la música com a eina d'estimulació. Incorporem moltes activitats de psicomotricitat, de manera que estem treballant tot el que és la part motriu més fina al mateix temps que estem treballant la memòria. Incorporem sessions de teràpia amb psicòloga per recursar tant al pacient com als cuidadors que també estan incorporats amb les activitats. Incorporem eines tan divertides, per què no dir-ho, perquè de fet ens ho passem molt bé, com pot ser la cuina. I fem un recull de receptes, de totes aquelles receptes que porten en el seu bagatge històric dels pobles, dels inicis de la seva vida, de quan es van casar, i això les portem a les cuines del campus de l'alimentació a cuinar-les in situ.
I tan mitificat, perquè això de la cuina de l'àvia
és increïble. És una experiència per veure-la realment directament allà amb ells. Llavors, és un programa intensiu que funciona com si fos un curs acadèmic, que comencem a treballar l'estimulació amb ells a finals de setembre i anem encadenant taller darrere de taller fins al mes de juny. I justament ara, en aquests moments, hem acabat el nostre curs i ens acomiadem d'ells de la part que treballem de manera grupal. I a partir d'ara, en aquest mes de juliol, comencem a fer les visites individualitzades per poder tenir una avaluació continuada de quina és l'evolució que aquestes persones han fet amb les nostres activitats.
En això, ho has dit en algun moment tu també, en tot això hi incluïu i englobeu els cuidadors.
Sí.
Em sembla que aquest és una baula molt important d'aquesta cadena, que jo crec que hi ha molta gent que ni tan sol té una mica la consciència de que és cuidador i també ens requereixen una certa atenció perquè és un punt fràgil, no?, el cuidador.
És un punt molt fràgil i, a més, s'ha de tenir en compte que el cuidador se l'ha de veure des de dues visions, des de dues perspectives. Una és la de cuidador, pròpiament, com a persona que està a càrrec i és responsable d'aquella persona que comença a tenir una davallada en les seves capacitats funcionals i cognitives. I un altre molt important, que no se'ns ha de passar per alt, és que majoritàriament el cuidador és una persona gran, que no està diagnosticada, perquè potser no ha tingut temps d'anar a fer una consulta perquè està a la cura de la persona que considera que està més malalta. Però que això no vol dir que no tingui també les seves dificultats. Per tant, l'activitat que fem a l'associació moltes vegades està servint també per detectar cuidadors que també comencen a tenir deteriorament cognitiu lleu. I, per tant, en el mateix moment és aquella situació típica que moltes vegades diem quin dels dos és el pacient, qui està fent de cuidador de qui, perquè moltes vegades és una situació, és un binomi que entre tots dos es recolzen i un falla per una banda i un altre falla per l'altra. Però, finalment, incorporar el cuidador et permet, doncs, això, tenir una visió molt global de l'entorn, de la persona que està cuidant, però sobretot detectar amb molta rapidesa si aquell cuidador també comença a tenir problemes ell mateix.
És cert, això evidentment és cert, perquè vosaltres ho constateu, esteu treballant en això, i jo personalment no se m'havia acudit a l'hora de plantejar tota aquesta conversa que tenim ara. Però és cert que hi ha molta gent gran, fins al punt aquest que dius, ja no sé qui dels dos és, no sé què hem de fer, un concurs, una avaluació per veure qui està pitjor. Clar, això suposo que des del meu punt de vista mena a situacions molt difícils de controlar, no? Quan us trobeu amb aquests binomis que deies tu, de persones amb severes limitacions en camps potser diferents, però clar, entre tots dos
Sí, són situacions complicades. Llavors, en aquest cas, des de l'associació, que intentem? Doncs busquem el recolzament dels fills, en el cas que hi hagi fills, i fills que estiguin a l'abast dels pares, perquè no sempre igual per situació geogràfica, per problemes determinats, doncs no sempre trobes un fill disponible. Però sí que és cert que és una situació complicada i que en algun cas doncs ha derivat a posar-lo en coneixement de serveis socials del municipi, doncs per poder començar a endreçar una mica el circuit de suport d'aquell nucli familiar amb dues persones que tenen deteriorament cognitiu.
Disponible, i jo em permeto d'afegir-hi, i disposat. Perquè
disponible i disposat, és cert.
Jo crec que un dels problemes, des del punt de vista exògens al propi problema de la persona, és el fet de que hi ha una incomprensió generalitzada envers el deteriorament cognitiu, no? Vull dir, allò, abans ho has dit d'una manera molt gràfica, i això jo crec que tots ho hem viscut de molt proper o més llunyà, això de, sembla que em faci per
fer-me la guitza, no? Sí, o no, perquè em vol portar la contrària.
I és un problema de deteriorament cognitiu. Jo voldria, sense acabar el temps, però voldria afegir també, perquè em sembla molt interessant, que vosaltres també feu activitats per grups de gent gran que busquen l'envelliment saludable. Això també ho feu?
Sí, és una línia la nostra línia principal és la del deteriorament cognitiu, però sí que ens hem adonat que a partir de la nostra experiència com a deteriorament cognitiu ens acaben arribant també moltes persones que ens venen a buscar doncs, per fer activitats de prevenció per a un envelliment saludable i actiu. Llavors, al final te n'adones que el que has de fer és donar una resposta i un servei a aquesta necessitat i que les activitats que pots encarar amb ells tampoc són tan diferents. El que has de fer és adaptar-les a les peticions que tens i adaptar-les sobretot al nivell cognitiu de la persona. Evidentment, quan treballem la musicoteràpia serà tan vàlida per una persona que busca envelliment saludable com per una persona que té deteriorament cognitiu. L'únic que haurem de fer és adaptar el nivell amb el que estem treballant i adaptar, per tant, l'activitat. Per tant, pensem que si realment hi ha una confiança posada en nosaltres en què podem ajudar més enllà del deteriorament cognitiu lleu, que és en el que nosaltres ens hem dedicat fins ara, si hi ha una confiança suficient per la societat que ens envolta amb aquesta adreça, doncs nosaltres, evidentment, donem resposta també a aquesta nova situació.
Tot això i moltes coses més, per sort, dic per sort, des del punt de vista personal egoista de persona, que arribarà un moment en què molt probablement es trobarà en una situació d'aquestes. L'associació Ajuda'm existeix, està en marxa i dona assistència a moltíssima gent, concretament des de l'any 2007. Avui hem tingut amb nosaltres la doctora Carme Pous, que ens ha vingut a fer 5 cèntims, perquè, de fet, insisteixo, amb la quantitat de coses que feu, això només ha estat una petita ullada, una pinzellada del que fa l'associació Ajuda'm. Nosaltres us agraïm la feina i que hagueu vingut avui aquí.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Gràcies.
Àngels. Ràdio Estel.
Dues nits a Barcelona i no tenc ulls per ningú. Sento el cor que m'esborona i bombeja sols per tu. Tots els llums de Barcelona fan el meu món més petit i el cervell ja no en raona perquè tu no ets ni jo. En en Tomàs, la Mònica em diu que de viatge i no sap si tornarà ja fins dissabte. Me'n vaig en aquell pub on es canta el dolor i canta. No faré massa tard, ja no aguanté la ressaca. Dues nits a Barcelona i el record sempre damunt. Me'n revolten com corona i no atur de pensar en tu.
pues ni je Barcelona. I el record sempre damunt. En Raval